5 minuts més.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
A punt, en David Jané, des de Volcànic Internet. Què tal, David? Com estàs? Bon dia i bona hora.
Molt bé, bon dia. I vosaltres, com esteu?
Doncs aquí, encantats de tenir-te els 5 minuts més. Avui és obligat que et preguntem, David, si aconseguirem tenir un carregador universal d'una vegada per totes, perquè sembla que la Unió Europea ho vol aconseguir, però jo no sé si la resta d'operadors ho tenen això tan clar.
Bé, jo aquí et diria que és com si ara ens intentéssim posar d'acord en com han de ser els telèfons fixes de casa. Segurament molta gent de la que ens està escoltant deu pensar, però si jo ja ni en tinc de telèfon fix a casa. Doncs tres quarts del mateix passa amb això dels carregadors. Els carregadors amb cable estan condemnats a desaparèixer i la càrrega de dispositius en molt pocs anys es farà majoritàriament de manera inalàmbrica. És a dir, tu tindràs unes bases en les quals deixaràs l'aparell a sobre sense haver d'endollar cap cable i aquest ja es carregarà. De fet, això ja és molt habitual amb dispositius de gamma mitja alta, però això, com deia, en pocs anys ja serà una pràctica universal. Per tant, això d'un cable o un connector universal per tots els dispositius està bé, però arriba 10 anys tard.
Arriba 10 anys tard, i creus, David, que, per exemple, Apple s'hi posarà bé?
Bé, si per llei ho ha de fer, s'hi posarà, sí, clar, però vaja, per exemple, precisament Apple és una de les companyies que més està apostant per la càrrega inalàmbrica dels seus dispositius i per tant, sí, ja de fet, algun model d'iPad ja ve amb el carregador, amb aquest tipus de connector que ha aprovat la Unió Europea, que és el model USB-C. Alguns iPads ja el porten i segons Apple ha confirmat, ja estan fent proves amb iPhones, amb els nous models d'iPhone que segurament arribaran a final d'any i especialment els de l'any vinent, que és quan es posarà entrarà en funcionament el tema aquest del carregador universal, doncs poder-ho disposar, però vaja, com deia, arriba tard això.
Perquè, David, ens podem trobar amb la dicotomia de que una punta del carregador del cable, vaja, sigui universal, per exemple, la punta que s'endolla a l'endoll, més ben dit, a l'aplicador, per entendre'ns, que va cap a la corrent, però, en canvi, l'altre extrem tinguin carregadors diferents o pinces diferents?
Clar, aquesta és l'altra. És a dir, anem a un model universal de...
De punta a punta?
Clar, això ho haurem de veure, perquè, per exemple, en el cas del Regne Unit, que està fora ara de la Unió Europea, l'endoll de la paret és diferent. I en diferents països hi ha diferents endolls de paret. És a dir, si per un costat posem un connector universal, però a l'altre costat hem d'anar canviant segons el país que estem, malament rai. Per això el que comentava, que el que realment serà el carregador universal serà el carregador sense fils, que qualsevol dispositiu el posaràs a sobre d'aquest tipus de safata i mentre està allà es va carregant. I això és, ja és una cosa que a dia d'avui hi ha molts dispositius que ho fan i que a la llarga acabarà sent així.
Per tant, anem tard i malament, no, David? Aquest seria una mica el titular del tema.
Sí, com acostuma a passar amb aquests temes legislatius, és a dir, es detecta que hi ha, podríem dir, una ineficiència, que jo estic totalment d'acord en que acumular tantes tones de residus de diferents tipus de carregador i haver de tenir quatre tipologies de carregador diferent per quatre aparells diferents, això no té ni cap ni peus. Però... amb el temps que han trigat a regular-ho i posar-se d'acord i escollir quin serà el model universal, etc, la tecnologia ja ha avançat i estem ja a una altra pantalla.
Per què creus que han trigat tant de temps a posar-se d'acord, David?
Perquè són lents, perquè els processos legislatius són lents, tothom té la seva agenda d'interessos i la vol fer prioritària i en comptes de posar davant el ciutadà o l'usuari, el consumidor, bé, es posen altres tipus d'interessos per davant i es triga moltíssim a regular aquestes coses. Sempre ho hem dit aquí al programa, que quan s'arriba a un acord, a una llei, la tecnologia ja ha passat aquella pantalla, ja està en una altra història. En el cas del carregador universal és exactament un exemple d'això.
Molt bé, doncs teòricament el 2024 hauríem ja de tenir aquest carregador universal, veurem cap on van els trets i si finalment s'acaba aplicant o no la mesura, tenint en compte això que tu dius, David, que és ben cert, ja existeixen, ja es comercialitzen aquestes bases per tal de carregar el teu dispositiu. Una altra cosa és que aquestes bases siguin tan ràpides com, per exemple, ho és la càrrega directa a l'electricitat, a la corrent. No sé, David, si tu has pogut fer aquesta comprovació alguna vegada.
Sí, aviam, al final això és un tema tècnic, és a dir, aquestes bases de càrrega inalàmbrica també aniran millorant amb el temps i la velocitat de càrrega acabarà sent la mateixa que amb un connector. La diferència és que això ho tindrem a la tauleta de nit, ho tindrem a la taula de l'oficina, ho tindrem a dins dels nostres vehicles, i que serà això, quan tu deixis el telèfon a la taula de l'oficina es anirà carregant, quan tu vagis a dormir i posis el telèfon al costat es carregarà, i quan vagis en cotxe tres quarts del mateix. I això d'endollar un connector doncs serà cosa del passat.
Molt bé, anem a l'esdeveniment d'Apple. És una altra de les notícies destacades de la setmana en matèria tecnològica. David, quines novetats ens presenta la companyia de la poma mossegada?
Sí, aquesta setmana vosaltres sabeu que la gent que creu en l'islam han d'anar una vegada a la seva vida a la Meca.
Sí.
En el cas dels que creuen en Apple, un cop l'any hi ha la conferència de desenvolupadors per dispositius Apple. En els últims anys s'havia fet íntegrament online i aquesta vegada s'ha recuperat una semipresencialitat. Durant una setmana tot seran tallers i formacions pels programadors que fan aquestes aplicacions que portem als dispositius d'Apple, a l'iPhone, a l'iPad, a l'Apple Watch. I per donar el tret de sortida en aquesta setmana de conferències i de tallers, doncs hi ha el que s'anomena la Keynote, que és la conferència que oficia el director general de la companyia i en la qual ha explicat les novetats que portaran els nous sistemes operatius de l'iPhone, de l'iPad, del rellotge, etc. I en aquest cas, home, jo m'esperava una miqueta més, la veritat. El factor innovador, amb el pas dels anys, es va perdent una mica. En aquest cas, els nous iPhones o els iPhones, quan els actualitzem amb el nou sistema operatiu, trobarem que tindran una pantalla de bloqueig més personalitzada, és a dir, que podrem canviar la tipografia de l'hora, podrem canviar, afegir-hi més informació en la pantalla de bloqueig, per exemple, la informació del temps o la informació de l'activitat física que portem fet aquell dia, i també un nou sistema de notificacions que ens permet, imagineu-vos, quan estigui jugant, no sé, un partit, la Unió Esportiva Olot, doncs que tinguem una notificació que ens vagi indicant en tot moment el minut de joc i el resultat, i no pas una notificació cada vegada que passa alguna cosa, no? De si hi ha un gol o si... No, tu tens una notificació fixa en pantalla que et va indicant el resultat i el temps de joc que porten. Aquestes serien algunes de les novetats que portarà el nou sistema operatiu, el iOS 16, que, si ho fan com els anys anteriors, estarà disponible per tots els usuaris a la tardor d'aquest any.
De fet, David, tu ja ho has apuntat una mica, aquest factor sorpresa, en el cas concret d'Apple, cada vegada és menys sorprenent, i valgui la redundància, perquè els hi costa molt, no?, ser innovador, sobretot en el tema del disseny, perquè si agafem una pantalla d'inici de l'iPhone d'avui o de fa 10 anys, ha canviat molt poc, no?
Sí, és a dir, l'evolució dels primers anys, podríem dir del 2007 al 2012, per exemple, en aquests últims 10 anys s'ha frenat una mica i aquestes renovacions anuals que es fan del sistema operatiu incorporen petites novetats. No hi ha grans salts d'innovació i bé, això, no? Doncs notificacions d'esdeveniments a temps real, el tema aquest de la pantalla de bloqueig. Una de les coses que és molt rellevant, penso jo, és un nou sistema per alertar la presa de medicaments. Aquí al programa hem comentat moltes vegades que el gran camp de batalla que tenen les companyies tecnològiques en el present i futur és el món, l'àmbit de la salut. Per això, doncs, els dispositius mesuren les passes que fem, el nostre ritme cardíac, etc, etc. I Apple, en aquesta nova versió del sistema operatiu, portarà un sistema per controlar i alertar-nos dels plans de medicació que pugui tenir una persona. Allò típic de no te n'oblidis de prendre la pastilleta, doncs això ho portarà el propi telèfon, que ens anirà avisant de cada cop que hem de fer una presa.
Està clar que el nostre telèfon s'acabarà convertint en una mena de mainadera, no?, de cadascun de nosaltres, entre una cosa i l'altra.
No ho és, ja.
Sí, de certa manera sí.
Vaja, jo a vegades només cal anar a un restaurant i mirar a vegades els pares allò que li diuen al nen: té, aquí tens el telèfon i no molestis, no? Doncs aquesta funció de mainadera jo crec que ja fa anys que la té. La qüestió és que cada vegada confiarem més en el nostre telèfon, doncs això, no?, per no haver de memoritzar o no haver de recordar segons quines coses. Una altra novetat que també és interessant és la possibilitat de finançar compres. Si utilitzem el mitjà de pagament que ve incorporat amb els dispositius d'Apple, l'Apple Pay, en el moment de fer una compra ens donarà l'opció de fraccionar en 6 mesos, quatre terminis i en 6 mesos qualsevol compra sense cap tipus d'interès addicional. És a dir que Apple també apunta directament al sector financer, al sector, doncs, això, no?, de crèdit, i li farà la competència als bancs a l'hora d'oferir finançament en les compres amb la seva targeta.
De qualsevol tipus de compra estem parlant, David? És a dir, podem anar al súper, podem pagar d'aquesta manera que tu dius, i ens dona la possibilitat de poder-ho fraccionar. O
correcte,
només està reservat a dispositius, a la compra de dispositius Apple?
De moment sí, i de moment començaran només als Estats Units, però com passa habitualment serà qüestió de mesos o poder un any que això estigui disponible a nivell global.
A veure, que els bancs s'han convertit en supermercats que et venen absolutament de tot, això ja ho sabíem, però que una marca fabricant de tecnologia també s'hi pugui convertir, o es pugui convertir en un banc fins i tot, això sí que és una mica innovador, no?
Sí, és el que comentem, que aquestes companyies tecnològiques han trencat les fronteres de la tecnologia i ja volen ser, deixa'm fer servir la paraula, secta, no? O sigui, al final, si tens un iPhone, doncs tens el banc a dins del telèfon, tindràs el metge dins del telèfon, tindràs la feina dins del telèfon, les relacions socials a dins del telèfon, és a dir, volen que tot passi per als seus serveis i evidentment ells hi fan caixa amb tot això. Per tant, quan tu et cases amb una companyia tecnològica, com aquell que diu, li estàs entregant la teva ànima.
És veritat, és veritat. De fet, si ho analitzem en profunditat, és així, David? Molt bé, anem a Facebook, perquè també tenim novetats, com està el tema de Meta, i avui també descobrirem un nou personatge, en aquest cas és la Sheryl Sandberg, que ara ens explicaràs qui és, David, però en qualsevol cas, anem a Meta, com ho té Facebook?
Sí, la notícia d'aquesta setmana passada és que la Sheryl Sandberg, que és la mà dreta de Mark Zuckerberg, la directora d'operacions de Meta, la companyia matriu de Facebook, doncs a la tardor d'aquest any abandonarà la companyia. Ha decidit que el seu recorregut a dins de Facebook ja havia arribat al seu fi i surt de la companyia. Sheryl Sandberg segurament és un personatge que no té la popularitat que té Mark Zuckerberg, probablement molts dels oients sigui la primera vegada que escolten el seu nom, però segurament és una de les figures més rellevants en el sector tecnològic en els últims 20 anys. Sandberg és la persona que, estant a Google, va, podríem dir, inculcar a la companyia d'aquest esperit de recopilar dades, de recopilar informació a gran escala, és a dir, de fer mineria de dades, de que tot el que fan els usuaris que estan a dins de l'entorn Google, i a dins de l'entorn Google volem dir, per exemple, si fas servir Gmail, si fas cerques a Google, si tens un telèfon Android, tot això, totes aquestes dades, doncs recollir-les i monetitzar-les. Quan aquí al programa diem allò de si no pagues per un servei vol dir que el producte ets tu, la persona que està, podríem dir que és la màxima responsable d'això, és Sheryl Sandberg, que en el seu dia va doncs construir tot el negoci de publicitat de Google, i que després d'això se'n va anar a Facebook, quan Facebook tot just encara era una startup, i va posar ordre en aquell projecte que Mark Zuckerberg i els seus amics havien arrencat doncs d'una manera una mica desordenada. Quan Sandberg entra a Facebook, Facebook estava facturant aproximadament uns 700 milions de dòlars anuals. Sandberg se'n va de Facebook facturant 117.000 milions de dòlars anuals. És a dir, que ha convertit Facebook també en un gran monstre, i amb els mateixos fonaments que ho va fer Google, és a dir, a partir d'aquest petroli del segle XXI que són les dades dels usuaris, la informació de què fan els usuaris a la xarxa, què fan els usuaris dins de Facebook, dins d'Instagram, dins de WhatsApp, com convertir aquesta informació en diners. I bé, per tant, molt rellevant que Sandberg abandoni Facebook, i molt rellevant serà a on anir. O sigui, ara estarem atents a veure quin serà el seu proper destí.
Jo és possible tinc, que em prengui pel seu compte. Jo tinc una sospita. Jo crec que l'ha fitxat l'Elon Musk.
Ah, mira, doncs si vols que et digui la veritat, aquest rumor se n'han sentit alguns, però aquest jo no l'havia llegit enlloc, o sigui que sí.
Aquest Joel se l'acaba d'inventar.
Me l'acabo d'inventar, però a veure, pel que expliques, David, és una triomfadora aquesta senyora, no?
Sí, 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 sí. A més, representa tot allò que, bé, doncs, l'empoderament de la dona en un món bàsicament masculí, que és el dels executius de les companyies tecnològiques. Sandberg, en aquest sentit, era l'excepció i, afortunadament, doncs, ha servit de referència a moltes dones que afortunadament ara ocupen posicions de responsabilitat en companyies de Silicon Valley.
Sí, perquè
veurem on va.
David, si no tinc mal entès, a més, era una dona que apostava molt per la conciliació, etc. És a dir, hi ha hagut dones que per poder tenir aquests càrrecs, després, és el que hem dit sempre, s'han de convertir en homes, en el sentit de certes coses deixar-les de banda, i ella, pel que havia llegit, era una dona que a banda de triomfar, evidentment, sent molt intel·ligent i poder ocupar llocs que malauradament no estan moltes vegades a l'abast de les dones, també era bastant lluitadora per aquests drets.
Sí, sí, sí. De fet, té llibres publicats i és conferenciant habitual sobre aquests temes que comentes, tota la part de conciliació, i bé, ella era un exemple de que a partir de determinada hora ja no hi havia reunions amb ella i es dedicava, doncs, el 100% a la seva família. La veritat és que amb les hores de feina els hi treia molt de suc. Sí.
Clar, bueno, clar. És aprofitar el temps que tens. Tampoc
cal
fer reunions a les 9 del vespre. Ningú, vaja.
Va, doncs a veure, David, si aquesta meva predicció es compleix, perquè, escolta'm, tenint
en compte...
Mira,
si es compleix, els oients sempre podran dir que el primer lloc on ho van sentir va ser a Ràdio Lot.
És veritat, és veritat. Escolta'm, David, tenim alguna novetat de la compra de Twitter o la cosa encara està igual?
És com un colabrot,
bé,
això,
el colabrot. Sí, 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 és el colabrot, clarament el colabrot de l'any 2022. La situació actual és la següent. Elon Musk ha dit que segurament es farà enrere perquè els executius actuals de Twitter li havien ocultat informació en quant a la quantitat d'usuaris robot que hi ha dins de la plataforma. És a dir, ell estimava una xifra, que ara no la tinc, quina xifra de robots hi podia haver dins dels usuaris de Twitter, i que sembla que n'hi ha molts més i que, per tant, estaria comprant un producte que no és exactament el que li havien venut. I per això sembla que es vol fer enrere. Però vaja, és un colabrot que fa pinta que seguirà unes quantes setmanes més, o sigui que de moment es diu que aquesta maniobra és per abaratir el preu i poder acabar fent la compra per menys d'aquests 44.000 milions de dòlars que havia promès o que s'havia compromès a pagar, i que, bé, estaria buscant segurament una rebaixa, un descompte en el preu.
David Gené, des de Volcànic Internet, bona setmana, ens sentim dimecres vinent.
Igualment, bon dia.
Adéu, bon dia, bona hora.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.